I ara ens acompanya el secretari general de la Unió Llevadora i Ramadera, Carles Peris. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Volem abordar diversos temes relacionats amb l'agricultura. Sabem la situació tan delicada del citricultor i hem vist en premsa que en països com Alemanya es ve la clementina a 14 euros el quilo, mentre que l'agricultor us diuen que a 0,45 i els altres que a 0,35. Però mire, jo espere perquè he vist un dato que m'ha llamat poderosament l'atenció i és que en Irlanda, ojo, la peça se paga a 0,55.
Sí, la veritat és que són eixos diferencials que són difícils d'entendre, no? Dins d'aquesta cadena alimentària que veiem que aquell que té el valor, que és el productor, pues al final és el que menys percibís. Però també n'hi ha que dir que aquests preus tampoc són els genèrics. Jo crec que són fotos i preus reals, però també n'hi hauria que veure en quina tenda o quin determinat lloc estan eixos preus tan disparat. No és lo normal que en qualsevol lineal de supermercats alemans, que és on més fruta, per exemple, enviem nosaltres quan exportem, estiguin aquests preus tan desorbitats. Lo que passa que això ve a demostrar que aquelles denúncies que solem dir nosaltres que n'hi ha massa diferència del preu en origen a lo que paga el consumidor i que el benefici sempre se queda en l'intermediari o en la gran superfície, pues és aixina.
També algo que volia preguntar-li és que vostès han instat al Ministeri d'Agricultura que defensa una harmonització en la normativa d'oli a nivell europeu. Per què fan esta per què demanen el que hi hagi una harmonització?
Bueno, al final nosaltres el que estem buscant és que a nivell europeu n'hi hagi els mateixos criteris independentment del país on se ven oli, no? I que després, a través d'aquesta harmonització, n'hi hagi un etiquetatge clar, no? D'on prové l'oli, les zones productores d'on ve aquest oli... O sigui, al final el que busquem és més transparència de cara al consumidor quan puga elegir o quan vaig a comprar l'oli. Bàsicament, el que pretén esta norma que nosaltres ens agradaria que fora millor de la que tenim ara és ixa.
Algú que també estava amb un to molest són els apicultors i és per aquesta invasió que tenen de mel de tres països i l'intrusisme que tenen al fet d'etiquetar aquesta mel com a mel espanyola.
Sí, al final els apicultors són dels primers sectors que es començaven a patir la falta de transparència i etiquetatges a l'hora de vendre, no? Eixes mels que venen en un etiquetatge de mel originària de la Unió Europea i no originària, però no venen els percentatges de la mel que és europea i la que no és europea, etiquetatges en lletres a més menudes que és molt difícil hasta inclús poder veure o molts consumidors no poden veure ni inclús lo que passa allí. O sigui, totes aquestes coses ja fa temps que ve denunciar-les. El sector apícola és un dels primers que buscava aquesta transparència en l'etiquetatge i aquesta harmonització de les etiquetes. Al final el que necessitem és això, no? Intentar que almenys el consumidor puga veure i puga elegir i triar d'on vol el producte. Jo crec que això seria bàsic, treballar en aquesta línia, i ahir Consum, el Ministeri de Consum, té molt a dir, i fins ara no ha donat respostes massa contundents, no?, en aquesta línia.
També diuen que faltava la mel d'azar per el problema que tenim de la pinyolà, no?
No, a veure, la mel d'azar és una de les poques que en veritat poden els nostres apicultors
intentar el rendiment, no? Sí, lo que diuen és que escassejava.
Sí, bueno, escasseja, però la mel ha escassejat no per el tema de la pinyolà, la mel escasseja perquè les abelles pues, han tingut dificultats per anar a picorejar, en primavera va ploure i per tant se limpia també el polen no poden traure tant de rendiment, els períodes de sequera no són gens bons tampoc perquè les plantes no s'origen i per tant elles tenen dificultats, i després la pinyolà en el que afecta és que, clar, com no poden tindre assentaments en totes les zones cítricoles, no poden tindre suficient número de colmenes per a ells poder traure un bon rendiment. O sigui, els apicultors que se poden estar en les zones citrícoles, pues, al estar la llei de la pinyola, pues, estan en espais més reduïts, i per això nosaltres estem intentant treballar perquè al final hi ha una convivència entre el sector apícola i el citrícola, de que a poc a poc vagi creixent la superfície on puguen haver assentaments apícoles i puga o bé estar emmallat un híbrid polinizador o bé, si hi ha un polinizador, canviar-lo a varietats que no facin semilla ja, un poc aquest objectiu que estem buscant, no, d'ací a 2026.
I també demana la clarificació en l'aprovació de la normativa que regula la crema de residus agrícoles.
Bueno, sí, lo de residus agrícoles, la veritat és que estem certament preocupats, no? Perquè primer pareix que la normativa diu una cosa i que quede clar que anem a poder cremar, ara últimament en el Senat s'ha tornat a canviar diguem, la directriu, on ja no queda tan clar que se puga fer cremes si no és una ordre fitosanitària que emitirien les comunitats autònomes. Continuen considerant-nos com a residus en esta, en este últim esborrany, i nosaltres el que volem és que un resto de poda vegetal que se tracta dins de l'explotació no ens consideren com a residu. Jo crec que això és vital per a nosaltres, primer, que ens excloguen com a de la llei de residus perquè no considerem que som un subproducte que se gestiona en l'explotació, i després que ens clarifiquen realment quina seccionalitat n'hi ha en aquest últim esborrany de si les xicotetes o microexplotacions estarien exentes de complir esta llei. Jo crec que al final els polítics li peguen moltes voltes a la tortilla per portar-nos al final a lo que ja teníem al principi, el que no estem disposats a permitir. Volem que ens ho clarifiquen d'una forma, pues, vamos, mai millor dit, pues, ben clara.
Sí, perquè vostè parlava que ja teníem exemples burocratització, com el que han patit aquests últims anys en la crema de la palla d'arròs.
Sí, a veure, en la palla d'arròs tots els anys, quan se tenen que efectuar les cremes, dependim sempre d'una ordre de per part de conselleria en una determinada fecha per a que, per un motiu fitosanitari, puguen cremar la palla de l'arròs. I què passa sempre en el sector? Que sempre tenim que anar nosaltres darrere de l'administració en moments que ja se deuria d'estar podent efectuar la crema per aquest motiu fitosanitari per a que ho publiquen l'ordre. Al final és una excessiva burocratització de l'administració en si mateixa també per a donar facilitats al sector. Nosaltres no veiem clar que cada sector i cada any tinga que demanar una autorització mitjançant una ordre de conselleria de que se puguen realitzar cremes, perquè n'hi haurà sectors que han de garantir. Antes n'hi haurà que fer l'activitat en el camp, que ells hauran publicat l'ordre, i això és tot burocràcia, tots són problemes, és falta d'agilitat, i això és el que no volem, i sobretot deixar ben clar que no volem que ens consideren un residu a algo que no se gestiona, que, diguem, se fa de l'explotació i no és de l'explotació, no se pot considerar això un residu.
Pues Carles Peris, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.